Bon dia. El govern de la Generalitat ha decidit prohibir els ingressos i les visites de les residències de les comarques del Montsià, Baix Ebre i Ribera de l'Ebre i dels municipis de Ripollet, Terrassa i Sabadell al Vallès Occidental. També ha ordenat que es tanquin els centres de dia que encara estaven oberts. Segons el Departament de Salut, les dades mostren una situació de control epidemiològic, per la qual cosa les mesures es prenen per minimitzar el risc d'infecció en els grups més vulnerables. En els centres residencials d'atenció a la gent gran i a les persones discapacitades, se suspenen els ingressos, les visites i les sortides dels residents a l'exterior, les de curta durada, les de cap de setmana i les inferior a 3 setmanes. La direcció de cada centre podrà permetre sortides de curta durada en casos excepcionals, acompanyats de cuidadors i personal del centre residencial. I més coses, els viatgers que arribin a Suïssa des d'Espanya hauran de fer una quarantena de 10 dies, tret d'aquells que procedeixin de les Illes Balears o de les Canàries. La mesura entra en vigor dissabte que ve, 8 d'agost, després que Suïssa ha inclòs Espanya en l'última actualització de la llista de països amb un risc elevat de contagi de la Covid-19. La mesura tampoc s'aplicarà als viatgers que només hagin estat a Espanya en trànsit durant menys de 24 hores. Espanya, Luxemburg i Romania són els únics estats de la Unió Europea inclosos. I continuem en plana religiosa. Us expliquem que, segons l'oficina de premsa de la Santa Seu, els problemes de salut del papa emèrit Benet XVI no són particularment preocupants. El Vaticà s'ha vist obligat a oferir aquesta informació després de les declaracions del periodista Peter Sewall a un diari alemany en què afirma que Benet XVI estava extremadament fràgil i gairebé sense veu. L'Oficina d'Informació del Vaticà recull les afirmacions del secretari personal de Benet XVI, segons el qual les condicions de salut del papa emèrit no són motiu de preocupació especial, llevat que són les d'una persona de 93 anys. I fins aquí l'actualitat, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel. Refrescant.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Per fi arriba l'estiu. Omplirem les terrasses amb distància. Tornarem a gaudir dels parcs a les hores de menys calor. Ens ficarem un altre cop a l'aigua per refrescar-nos amb protecció. Aquest estiu tria salut. Evita les hores de més calor i hidrata't sovint. Posa't la mascareta, renta't les mans i mantingues la distància. Si et trobes malament o tens símptomes de la Covid-19, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
RadioEstel.cat. El teu portal. La teva actualitat a la xarxa. Ràdio Estel.
El programa que els oferim tot seguit es va emetre en el transcurs de la passada temporada.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors. Amb la col·laboració de La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses i Multiòptiques Empúria Brava.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones. El primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, basat en la llei de l'igualtat, perquè la realitat econòmica i social avanci per un món millor al costat de les persones.
Plusvàlua Dones, aquest estiu, dijous i divendres, a les 9 del matí.
Dilluns 11 de febrer va ser el Dia Internacional de les Dones i les Nenes a la Ciència, una data proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides per promoure la igualtat. Com promovem aquesta igualtat? I concretament, aquesta igualtat en l'àmbit científic i tecnològic. És normal o correcte que haguem de tenir un Dia Internacional de les Dones i les Nenes a la Ciència? Per parlar-ne de com podem arribar en aquesta igualtat, avui tenim una taula molt ben formada. Ens acompanya Marc Porres, mànager de l'equip de màrqueting de RICO, l'empresa proveïdora global de tecnologia de productes de hardware i software. Bon dia i molt benvinguda, Mar.
Hola, Mireia.
També ens acompanya Núria Salan, que ja sabeu que la Núria és la nostra gurú en el programa, en el Plusvalva Dones, de temes científics. Bon dia, Núria.
Bon dia, bon dia.
Molt contentes de tenir-te aquí, com sempre. Riu, la Núria està rient, sí, és que li encanta venir al programa, com a totes, que ens ho passem molt bé. Maria Eugènia Pons de Gironella, bon dia, benvinguda, Maria
bon
Eugènia.
Bon dia, encantada d'estar aquí, Mireia, ja ho saps, això és una meravella.
La Maria Eugènia és advocada i especialista en coach i mediadora. I en darrer lloc tenim aquí a l'Olga Ortiz. Olga, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Olga és advocada i especialista en lideratge femení. També va ser regidora en benestar social, per això serveix per molts temes, perquè hi ha gent que ens pregunta, escolta, com és que l'Olga està tan sovint en el programa? Bé, doncs perquè l'Olga pot cobrir molts aspectes tan importants en el món de la dona. Mar, ara sí, comencem. La setmana passada va ser el Dia Internacional de la Dona, el dilluns 11 de febrer. No ho hem fet, no hem pogut fer l'agenda, quadrar-la, per això estàs avui aquí amb nosaltres. Per què cal una data com aquesta encara avui en dia?
És trist, perquè en realitat no caldria. De fet, no hi ha un dia de l'home treballador, ni hi ha un dia de l'home i la tecnologia. Però a vegades s'han de donar els primers passos de forma forçada perquè es creï un hàbit. De fet, jo sempre, la meva formació, ja ho vam comentar, jo soc psicòloga de base, bueno, soc psicòloga de carrera, perquè de fet porto a màrqueting 30 anys dintre de la mateixa companyia, però realment els patrons de conducta és algo que ens marca la vida. Ens marca a nivell personal i a nivell professional. I realment, a nivell professional, veiem que els patrons de conducta són homes, no són dones. Llavors, això és el que ens fa forçar a que hi hagi un nou patró de conducta. I és el que estem intentant.
Clar, perquè la Comissió Europea assenyala que el 41% de les empreses tenen dificultats per trobar talent STEM. Vingut per això que estàs comentant, suposo, no? Per aquests patrons que ens marquen.
Sí, sí, sí.
Aquesta falta de referents.
Sí, a més, jo crec que a vegades són patrons, a vegades no, moltes vegades, són patrons inconscients, no són patrons conscients. El que passa que en una companyia, quan un home que canvia de posició en una posició directiva li demanes que triï una sèrie de persones per ocupar aquella posició, mai pensa en una dona, sinó que pensa en els seus similars...
Amb els seus col·legues.
Amb els seus col·legues, que són els homes. Llavors, posant una data, posant una normativa en el que obligui a pensar en una dona, probablement molts d'ells pensarien, i per què no hi he pensat abans? I era perquè el seu patró de conducta tendia a pensar en un home i no en una dona.
Clar, és llavors, el que anem arrossegant,
sí,
potser.
Sí, llavors tenim que marcar dates, tenim que marcar pautes de conducta perquè això, dintre d'uns anys, sigui un hàbit i no sigui una data obligada o una forma obligada de treballar.
Clar, nosaltres des d'aquest programa, des del Plusvalua Dones, moltes vegades hem posat damunt de la taula el tema de les quotes, que també d'entrada pues, era un tema controvertit, i s'ha comprovat amb el pas del temps que el tema de les quotes és el camí clar, per arribar i per normalitzar.
Clar.
Tu, Marc, que formes part de la xarxa de mentoria de la UPC, explica'ns una mica aquesta xarxa, què és el que feu i aquesta necessitat que té molt a veure doncs, amb la manera de captar les noies.
La veritat és que és una xarxa que totes haguéssim volgut tenir quan vam estudiar, perquè el que fa és un facilitador entre el camí de la universitat i l'entorn empresarial per les dones tecnològiques. I precisament aquest camí marca una pauta també per a aquestes noies que no saben en què es trobaran, però sí que senten en el seu entorn i senten a la societat que hi ha un tema de discriminació de gènere i també hi ha un tema de discriminació per tecnologia. Elles no han discriminat una carrera, perquè són dones tecnològiques, estan estudiant, han triat una carrera tecnològica.
Clar, en el cas d'elles, elles ho han tingut clar i han fet el pas, no s'han plantejat res més, i ja hi són.
Però socialment es troben i, a més, han sentit i senten el seu entorn i a les classes, a les aules, veuen que són minoria. Llavors necessiten algú que hi hagi passat aquest camí, que estigui ocupant una posició en una empresa tecnològica i que els hi oriente. La veritat és que et trobes amb molt tipus de gent, perquè jo porto 4 anys amb aquest programa i me'n recordo que el primer any pues, la noia amb la que vaig estar em demanava que li assessorés més en temes, amb skills de comunicació, per fer... Ella estava amb la presentació del projecte de final de carrera i jo li vaig ajudar pues, a desenvolupar una mica tot el pla de l'escaleta de presentació. I en canvi, aquest any pues, estic amb una noia de quart que té moltes ganes de créixer... No, està en màster aquest any. Té moltes ganes de créixer, té moltes idees al cap i té molta activitat. Llavors, el que estic fent és baixar-la al terreny de lloc i dir-li, escolta, això va per aquí, pensa tu i anem mirant-lo. Llavors, el que és bo és que venen amb molta frescura, amb molta empenta, i jo crec que això és el que ens farà que canvin els hàbits amb la nostra societat.
I tant, això és fantàstic. A més, com estaves dient, o sigui, cada mentorada que us arriba és completament diferent. Sí. La seva situació no té res a veure.
Igual te trobes amb algunes que el que els preocupa és la conciliació familiar.
Clar.
Sí, jo m'he trobat amb mentorades que el que em deien és, i com t'organitzes? Jo soc mare, tinc 2 filles, a més d'edats molt disperses. Escolta, això es pot fer? Pots ocupar una posició de management dintre d'una companyia i gestionar una família? Dic, sí. No, Núria?
Clar, això no només passa en l'àmbit científic, sinó que passa en tots els àmbits, que la que ja vols arribar a unes certes posicions doncs, de poder o de realment de poder de decisió, en aquests casos, doncs és quan a vegades les dones, i fins i tot el propi entorn de les dones, és aquell, vols dir que això és adequat, vols dir que podràs arribar a tot, que a vegades ens plantegen. Escolta, Marc, mira, la previsió per l'any 2020 diu que hi haurà 900.000 llocs de treball en tecnologia sense cobrir. Això vol dir que l'àmbit tecnològic creix molt. Per tant, d'aquí a 10 anys, el 50% de les noves professions a Espanya estaran relacionades amb STEM. Aquí tenim un
potencial bestial.
Això és brutal, això ho hem d'aprofitar com sigui, Mar.
Sí.
Com ho fem?
D'aquí totes les activitats que s'estan desenvolupant dintre del que és els entorns d'adreçar a les noies a estudiar carreres tecnològiques. Jo diria, més que adreçar, perquè a mi adreçar em sona com algo forçat, no? O sigui, a enganxar-les, a
que els atregui.
A que els atregui, a que no pensin que no és algú pensat per elles. O sigui, la veritat és que...
Apropar, podríem dir.
Sí, apropar, sí. Que es sentin còmodes, que no es sentin diferents per estudiar una carrera que sigui tecnològica. I això és superimportant.
Clar, perquè sovint passa, però crec que també passa amb els nois, eh? Crec que és una cosa que no té res a veure amb el gènere, que quan estàs estudiant a l'escola i els darrers anys, quan ja et toca escollir la carrera, realment el que és una enginyeria en telecomunicacions o una enginyeria d'un tema determinat, els nanos no saben realment què és allò que estudiaran i després de què treballaran. Vull dir, per parlar clar, així com tots tenim visualitzat el que és ser metge, o el que és fer d'advocat, o el que és parlar en una ràdio, no? Comunicar, doncs no tenim clarament visualitzada la figura o la forma de treballar de les enginyeries.
Sí, perquè normalment, per defecte, hem associat el que eren enginyeries amb entorns purament tecnològics, però les enginyeries tenen cabuda a qualsevol companyia. Jo, a la meva companyia, el que he percebut en els últims anys és que el percentatge de procés de selecció enfocat a persones en carreres d'enginyeria és superalt. I això passa en totes les empreses. Per què? Perquè busques un perfil determinat. No estàs buscant un coneixement tecnològic. Al final, el coneixement el pots aprendre i el pots traspassar, però el perfil que busques és el perfil que estàs trobant amb les enginyeries. I jo crec que, a més, tenim que trencar i això, totes aquestes iniciatives de pues, l'M2M i moltes altres que cada vegada hi ha més, el que fa és trencar aquests estereotips de carrera tecnològica associada amb determinats entorns, sinó que una carrera tecnològica té cabuda a qualsevol tipus d'empresa.
I tant que sí, tota la raó,
la
Mar.
La gestió de projectes, qualsevol cosa que tingui un enfoc de gestió de projecte té una cabuda bestial. És un moviment transversal, és una projecció completament transversal.
Doncs, si et sembla bé, Mar, ara passarem ja a obrir els micròfons amb les nostres tertulianes d'avui. La Núria Salan sap que ens hem trobat amb una realitat en aquest programa, molt curiosa, i que n'estem molt i molt contentes, perquè aquest programa, malgrat dir-se plusvalua dones, no només s'adreça a les dones, sinó ens adrecem absolutament tota la societat. I ens hem trobat que han trucat d'escoles demanant des d'aquí la nostra ajuda, i fins i tot les darreres trucades que hem rebut, que això ja és el màxim, ha sigut de pares barons, homes, demanant, a més són molt concrets a la seva petició, demanant que des d'aquí els assessorem en com poden guiar a les seves filles per apropar-los les carreres científiques, que es senten molt perduts. Núria?
Sí, sí, és totalment cert. Jo em trobo persones que em diuen, t'he escoltat el plusvalua dones, i moltes vegades són senyors que em diuen, jo escolto a veure quan, i t'esmenten i parlen de tu i tal, i veus, la gent ho escolta i està molt bé. I efectivament, moltes vegades el que es troben els pares és que no saben com ajudar a les filles perquè ells mateixos arrosseguen uns estereotips i uns prototips i volen fer-ho bé.
Clar.
No volen transmetre models masculinitzats. I llavors diuen, és que jo veig la meva nena que té capacitat, però clar, no m'agradaria que fos com els enginyers d'abans. I llavors fins i tot canvien el to de veu. I penses, no, és que no cal, no cal. Vull dir, ara que parlàveu de... Des de l'enginyeria o des de la tecnologia es pot arribar a tot arreu. Quan em pregunten a les portes obertes què podem fer des d'una carrera de tecnologia, jo dic, acabem abans si busquem què no podeu fer.
Clar.
Sí.
Acabem abans. Per tant, les nenes que m'escolten, pares de nenes, pares i mares de nenes del món que ens escolteu, animeu les vostres filles a que siguin el que vulguin ser.
Exacte.
Sí, no forçarem, com deia la Mar, no forçarem ningú, però... No les desencoratgem si en algun moment tenen inquietud per triar una opció que vosaltres potser no enteneu. Però deixeu-les, doneu el vot de confiança que si alguna nena diu vull ser enginyera en astrofísica nuclear, que no sé si existeix, deixeu-la, segurament ho aconseguirà. I ja està. I no tingueu ni por de, ni si estaran soles, ni si estaran... No passarà res. Seran felices, empoderades, i faran feliç el seu entorn. I el món canviarà i per bé.
Bueno, jo penso que les dones, precisament, tenim actualment un futur de dones decidides, preparades, intel·ligents i a punt de fer coses. El que passa que des de l'escola jo crec que s'ha de fer un canvi radical en la manera d'ensenyar. Jo crec que Manresa, per exemple, té un plan, que és el Lab 0.6, que precisament parla de l'educació científica dels petits, i fer-ho de tal manera que vagi més enllà de la simple exploració, sinó d'experimentar. Jo crec que els nens han tingut joguets d'una manera que els han portat cap a les enginyeries de certa manera, i les nenes han quedat una mica a part. Jo crec que l'escola, precisament amb aquest programa, que els ensenya espais on poden experimentar i disfrutar, un cop elles disfrutin, ho decidiran. El problema és si no han tingut, no han arribat a això, no han arribat a aquests jocs que tenen els nens, que les nenes no teníem.
Clar, en aquests moments, des de la Universitat Politècnica de Catalunya, s'està fent una enginyera a cada escola. És un programa que ha començat ara fa molt poc, i en aquests moments ja hi ha 23 escoles que han sol·licitat la presència d'enginyeres. Jo espero que no només sigui una enginyera a cada escola, que siguin moltes més. Olga.
Jo, ara més, com aprofitant que venia científiques, enginyeres i que parlàvem de dona i ciència, m'he anat a veure què diu el Departament d'Empresa i m'he anat a la Secretaria d'Universitats, que ha fet una publicació ara el juliol del 2018 dient com evolucionen les dones a les carreres de ciències. I la veritat que hi ha una cosa que en aquest programa també defensem, no només que hi hagin dones a les carreres, sinó que evolucionin. Perquè hi ha un moment on diu tesis llegides, 53 els homes, 46 les dones. Però quan arribem a catedràtic universitari, 78,58 homes, 21,42% dones. I, a més, me'n vaig al percentatge de dones segons la branca de coneixement i veig que les ciències de la salut han pujat un 72,54%. I me'n vaig ja a enginyeria i arquitectura, hem baixat a 22,09%. Jo volia deixar-ho sobre la taula, perquè sí que parlem que les nenes petitones han de començar a veure les ciències com algú també de dones, però també què passa allà dalt? Què passa a les universitats quan cauen aquestes tesis, quan cauen aquests catedràtics?
Bueno, de fet, jo només dir una cosa. El problema de la conciliació no és de les dones, és dels homes. Perquè tenim que conciliar nosaltres i ells no. Vull dir, és que en el moment en què l'empresa, quan un té un nen, o tant l'home com la dona, saps, puguin realment equiparar-se, això s'haurà acabat.
Home, ara hi ha hagut un polític que ha agafat la baixa per paternitat, la dona acaba de tornar al món laboral i l'home ha agafat la baixa per paternitat. Això és fantàstic.
Hauria de ser obligatori.
Exacte.
Si em permeteu, del comentari que ha fet la companya sobre la Manresa, la política aquesta de la iniciativa de 06, tenim, i enteneu-me bé, tenim un problema amb el quadre de mestres a Catalunya. I és que la formació dels professionals de magisteri venen pràcticament tots del batxillerat sociològic, humanístic. Molts pocs mestres, siguin homes o dones, provenen d'un batxillerat científic o tecnològic. Per tant, tenim que els nostres fills, les nostres criatures, s'estan formant quan el seu professorat, amb tot el respecte i carinyo ho dic, no venen d'un itinerari ni científic ni tecnològic. És molt difícil, és complicat transmetre passió per una cosa que tens a l'epidermis, però no sota la pell. Sí? I la dada que tu has donat de percentatges de professors catedràtics i catedràtiques, nosaltres vam fer un estudi fa uns anys sobre com afectava la vida familiar o personal a la promoció acadèmica. És un estudi que està penjat i disponible. I vam adonar-nos que dels percentatges de catedràtics a les politècniques, a tot Espanya, només un 8% són dones. I ara em matareu. La gran majoria d'aquestes dones són solteres o sense fills. Això és una dada que, clar, i quan li dius a alguna dona que és catedràtica i és o soltera o sense fills, et mira i et diu, va ser una decisió personal. I, clar, jo penso, sempre és una decisió personal. Evidentment, no estic dient que tothom hagi de tenir fills, que facin el que vulguin. Lo fumut és que la decisió hagi hagut de ser me vaig a dedicar en cos i ànima a la meva carrera professional perquè no diguin que no em dedico. Aquesta és la part que a mi em sap greu perquè amb ells no se'ls exigeix.
Ja, però jo aquesta part estic d'acord, són números i és una realitat, però jo crec que és actuar d'una forma que s'espera que actuem així. O sigui, al final, aquest 8% que eren solteres i sense fills, igual estaven responent a l'expectativa dels altres, però no a la seva pròpia expectativa, i això és molt trist. Llavors, aquí tornem a lo mateix. S'han de trencar barreres, s'han de tancar patrons, perquè aquests patrons són els que fan que nosaltres responguem a com esperen que nosaltres tenim que gestionar les coses. I això és algo que tenim que educar. Tenim que educar la societat, tenim que educar els pares i, òbviament, tenim que educar les escoles, perquè estic completament d'acord amb la Núria el tema de l'educació i de la base de l'educació és clau i ens està matxacant en aquest sentit. Jo, la meva filla petita, té 9 anys ara i em diu, mama, jo quiero ser científica. Jo digo, qué bien. Però no que bien que quiero ser científica, jo vull que sigui el que ella vol ser. M'és igual, jo no vull adreçar-la. El que no vull és desviar-la de lo que ella vol ser. Clar. Jo crec que els pares el que tenen que fer, i la societat en general, és no desviar. Perquè les noves generacions venen cada vegada més fresques, cada vegada més obertes. Estan en un món global i global en tots els sentits. I el que no tenim és que desviar-los d'aquesta frescura. I és una cosa que nosaltres ho hem viscut. I nosaltres hem viscut la desviació. I el que no volem és que aquestes nenes es desviïn.
Ada Lovelace va ser la mare de la programació informàtica. Mm. Davant de la falta que es comenta de referents, és molt important que a les escoles doncs, hi hagin dones de carreres científiques que vagin a visitar-les, que les criatures vegin, com estàvem parlant del programa Una enginyera a cada escola, perquè realment visualitzin. Un dia en parlàvem amb la Núria Salant perquè ens van demanar fer un programa sobre dones inventores. Aleshores, els propis oients ho van demanar, doncs van parlar amb la Núria i van venir. Núria,
digues,
com ho fem per aconseguir que més gent, em refereixo, més escoles, més pares ho demanin i casar el tema pues, que s'està obrint a l'UPC i s'estan obrint a diverses universitats per visualitzar i apropar aquestes professions?
A veure, les escoles, en el moment que saben que
perquè
poden...
Perquè d'haver-hi referents n'hi ha.
Clar,
o sigui, aquí ve el tema, d'haver-hi referents n'hi ha, però des dels àmbits de la comunicació, jo com a autocrítica en el meu sí. sector, ho hem de visualitzar. Vull dir, Heidi Lamar se la coneix com a actriu, no pas com a inventora del wifi.
Sí, sí, sí.
Clar, aleshores, Núria...
Sí, a veure, les escoles, en el moment que saben que poden tirar d'un recurs, el demanen, el sol·liciten, però si no ho saben, difícilment. Per això moltes vegades estem fent de manera proactiva nosaltres a adreçar-nos a escoles dient, escolta, si voleu, venim. I clar, jo em presento a nens petits, de quart, cinquè, deu, dotze anys, i els puc dir, soc científica, els puc dir, soc professora, però si els dic, soc inventora, llavors és, oh, ala, i em pregunten, i tu, com te ve la inspiració? Que te miren encara com si fos una llengua de foc de Pentecostès que te ve i t'il·lumina i dius, no és això. Vull dir, tu vas pel món, vas mirant amb els ulls oberts, que és la curiositat, i quan veus que una cosa no funciona, planteja com la pots solucionar, com la pots canviar, i els invents responen a una necessitat. Llavors, en alguna escola que he anat, els mestres em diuen, ara tots aquests nens volen ser inventors o inventores de gran, ja està, el canvi ja està fet. Han necessitat aquesta espurna, no?
Però aquesta espurna, no només has de fer tu el treball com a professora, com a UPC, també ha de ser un pla d'estudis, ha de ser una administració pública que faci aquest tastet en els més petits, i sobretot també en els adolescents, que estan a la fase aquesta de vull estudiar, no vull estudiar, vull fer un grau, no sé què fer a la meva vida, perquè tots hem passat els 16, els 17 i els 18, que no sabíem què fer amb la nostra vida. I estudiaves pues, de base empresarials, o de base econòmiques, o de
clar, Olga, i molt interessant el tema d'anar als més petits, perquè com ja sabeu, les que aquí formeu part habitual d'aquesta taula i els oients hi hem rebut trucades d'escoles amb aquest tema, és els micromasclismes. Que els micromasclismes a l'edat de 5 anys ja comencen a produir-se. I el no, tu no pots jugar a futbol perquè ets noia o tu no vagis de color rosa, exemples d'aquests. Uh-huh. Aleshores, per què no anem molt més ja d'arrel a la coeducació d'una forma normalitzada a tot arreu?
Sí, sí, no, és que estic completament d'acord amb això, Mireia. Però, a més, hi ha una cosa que atrau molt a la gent jove o als nens o qui sigui a l'hora d'influir, que és explicar una història. Una mica el que tu deies, tu vas explicar la teva història i vas entusiasmar. Jo crec que dintre de l'escola has d'explicar aquestes històries perquè els nens tots naixem amb ganes d'intervenir en el món, de canviar el món. Tots ho volem fer, però en algun moment que fem el que tenim que fer o que ens sembla que tenim que fer. És allò de que per aprendre ha d'haver-hi silenci. No, fes-me un soroll que sigui de qualitat i aprendré. Anem a experimentar el que tenim i sortiré entusiasmat amb el món.
I és que m'hauria agradat tenir una mestra com ella, perquè jo vaig ser l'eterna niña castigada del pasillo, por inquieta, por charlatana,
sí,
por sorollosa... Clar, perquè jo era una nena que els meus pobres, les meves mestres no estaven preparades per mi. Pobres dones. Jo vaig per sentir tantes inventora. Vegades dir-me ai, Salan, no farem res de profit de tu. Sí, clar,
això
perquè...
et marca, eh? Oh,
que home, sí, tant, que marca. La sort és que no m'ho vaig creure mai.
Mira,
clar, que perquè tu lo digues. Vull dir, la meva resposta sempre era perquè tu lo digues. Llavors trucaven a ma mare. Oi, que descarada la niña.
Era com un reto.
Però clar, vull dir, i ara tinc un amic que la seva mare havia estat mestra meva i deia, no era muy, muy lista, era muy buena, però era muy inquieta, muy inquieta. Llavors, clar, perquè no estaven preparats per nens moguts, i la sort és que vaig néixer en aquella època, perquè ara m'haurien medicat. Ara segurament
clar, és una altra. Tristament.
Tristament. Els nens amb TDAH són els inventors de demà.
Sí.
M'encanta això.
Ha sigut fantàstic el programa d'avui,
Marc. Ja se'ns ha acabat.
Veus, el temps passa rapidíssim. La Núria estava emocionada quan l'Eugènia explicava això. És que realment aquí hi ha moments que és per veure les cares de les tertulianes. Des d'aquí volem felicitar amb una escola del barri de Gràcia de Barcelona que han decidit posar noms a les seves classes al lloc de lo tradicional de dels animalets, del tal, a les classes d'educació infantil han decidit posar a cada classe el nom d'una dona científica.
Ole!
Fantàstic!
Bravo! Sí, sí. I fins aquí el plusvàlua dones d'avui. Ens han acompanyat Marc Porres, Núria Salant, Maria Eugènia Pons de Gironella i Olga Ortiz. I amb tots vosaltres, estimades i estimats oients, també ens retrobem aquí, al plusvàlua dones, a les 9 del matí, a Ràdio Estel. Feliç i productiva setmana i molta salut!
Plusvàlua dones, amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Contel, Multiòptiques Rosses i Multiòptiques Empúria Brava.
Plusvàlua dones, aquest estiu, dijous i divendres, a les 9 del matí.
El programa que els hem ofert es va emetre en el transcurs de la passada temporada.